Estàs escoltant un podcast de Ràdio Terra, la veu dels països catalans. La ràdio popular que es manté gràcies a la confiança de sòcies i socis arreu del territori. Ens pots escoltar a través del nostre web radioterra.cat o laradio.cat. Segueix-nos al Twitter, al Facebook i al nostre canal de Telegram.
I sembla que aquesta setmana és la del compte enrere per l'aplicació del 155 i la declaració de la independència. Per això engeguem l'informatiu amb el bloc del procés.
El Senat ha proposat al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que hi comparegui dijous a la tarda o divendres al matí. I Puigdemont no ha donat encara cap resposta, ni si hi anirà, ni en el cas que hi vagi, quan ho farà. El que sí que és clar és que el ple del Parlament en què es debatrà la proposta a l'article que suspendrà l'autonomia de Catalunya començarà demà a les 10 del matí. La comissió del Senat que està estudiant el 155 també ha donat temps a la Generalitat per presentar al·legacions fins demà dijous a les 10 del matí i el dictamen que engegui el 155 es votarà a Madrid el divendres.
I tot apunta que damunt la taula del govern català hi ha tres respostes possibles al 155.
En primer lloc, declarar la independència i engegar la llei de transitorietat i el procés constituent. La segona opció és fer la proclamació i convocar eleccions i la darrera seria convocar eleccions autonòmiques sense posar en marxa la república. Segons diverses fonts dels partits, al PDeCAT hi conviuen veus partidàries de les tres opcions, mentre que Esquerra ha rebutjat públicament la convocatòria d'eleccions autonòmiques des del primer moment i afirmen també que aquesta opció és minoritària, ells creuen dins de PDeCAT també. Afegeixen que unes eleccions anul·larien el caràcter vinculant del referèndum de l'1 d'octubre, on, recordem, 1.066 persones van resultar ferides. La CUP reitera la necessitat de proclamar la independència i afirma que convocar comicis autonòmics acabaria amb el procés d'independència i seria un acte de submissió.
L'acte del govern abans del ple de demà per defensar-se del 155 és presentar una ofensiva legal contra la suspensió de l'autonomia al Tribunal Suprem i al Constitucional, però esperen una resposta unitària de l'independentisme per continuar.
El ple del Parlament, que començarà demà a les 10 del matí, és on es decidirà com es respon a la declaració del 155 i començaria amb una exposició dels motius de demanar un ple monogràfic. A continuació parlaria el president i després un representant de cada grup parlamentari a qui Puigdemont podria replicar. Després està previst que cada partit pugui presentar fins a 3 propostes de resolució que es votarien al ple i s'haurien d'aprovar amb una majoria simple. Si es proposés la declaració d'independència i s'aprovés, llavors entraria en marxa la llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República que garantiria la seguretat jurídica dels ciutadans, empreses i institucions del Principat.
El govern i el Senat espanyols, en boca de dirigents del Partit Popular com Pablo Casado o Javier Maroto, han afirmat que una convocatòria d'eleccions autonòmiques no aturaria el 155.
Van afirmar que per tal d'aturar-lo, Puigdemont hauria també de confirmar que el dia 10 d'octubre no es va declarar la independència i també s'hauria de restablir la legalitat espanyola a Catalunya per tornar a la normalitat.
Respostes dels governs a part, un grup de 1.000 juristes catalans demanen la posada en llibertat dels Jordis.
Així ho han anunciat en un manifest on reclamen l'excarcel·lació dels presidents d'Òmnium i de l'ANC, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. Consideren que els delictes de sedició que se'ls imputa no correspon als fets ocorreguts el dia 20 de setembre i també afirmen que l'Audiència Nacional no és el tribunal competent per portar el cas.
I ahir diversos ajuntaments van celebrar plens on es va rebutjar l'aplicació de l'article 155 i l'Ajuntament de Girona va anar més enllà.
Així mateix, el que es va fer ahir al ple gironí va ser també declarar persona non grata a la ciutat el rei Felip VI, a més de demanar l'alliberament dels Jordis i la dimissió del delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo. De la mateixa manera que en altres municipis, a Girona s'ha aprovat el ple que rebutja el 155 i que insta el govern espanyol i els partits que li donen suport a aturar la suspensió de l'autonomia. En diverses poblacions, a més dels vots de la CUP, d'Esquerra i del PDeCAT, la moció també s'ha aprovat amb els vots favorables del PSC.
I la comunitat educativa, que dilluns es va posicionar en contra del 155, avui es mobilitza en les concentracions a cada capital de comarca sota el lema "No ens toqueu l'educació".
Avui a les 6 de la tarda es donarà resposta als atacs del govern espanyol del PP i de Ciutadans d'acusar l'escola catalana d'adoctrinament. Es farà en una concentració organitzada per les entitats que s'agrupen dins el marc unitari de la comunitat educativa, que són qui ha engegat un front comú també contra el 155. La protesta vol demostrar la unitat del món de l'educació per defensar el model d'escola actual a Catalunya i la immersió lingüística que qualifiquen d'èxit. La plataforma també estudia interposar una querella contra el líder dels populars de Catalunya, Xavier García Albiol, per haver assegurat que els centres públics catalans fomentaven l'odi a Espanya.
I malgrat que la vaga estudiantil unitària estigui convocada per demà, a la Universitat Autònoma de Barcelona ja han començat les accions.
Demà s'ha convocat una vaga a l'educació secundària i superior per protestar contra la repressió, l'empresonament de Sánchez i de Cuixart i la imminent aplicació del 155. Malgrat això, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans i la Coordinadora d'Assemblees de Facultat de l'Autònoma de Barcelona han iniciat la mobilització avui. De fet, ja a primera hora han tallat l'AP7 a l'alçada del campus i la B30 a Bellaterra per mostrar el seu rebuig a l'aplicació del 155. En un comunicat expliquen que faran vaga fins divendres i que aposten per demanar també la proclamació de la República ja mateix.
En aquest sentit, aquesta vesprada, diversos comitès en defensa de la República de Ponent i Pirineus declararan la República poble a poble.
Ho faran perquè asseguren que passats 20 dies des del referèndum i vistes les maniobres estratègiques tant de l'Estat espanyol com del govern de la Generalitat, el poble vol cada vegada més que es declari la proclamació d'aquesta república. Així doncs, proposen que la ciutadania declari ja la república i ho faci en cadascun dels pobles de Catalunya. Ho volen fer animant a tothom a sortir als balcons dels ajuntaments de les places de qualsevol lloc que sembli oportú per proclamar formalment la república. Asseguren que amb aquesta acció compleixen dos objectius. En primer lloc, demostrar al govern espanyol que no n'hi haurà prou amb intervenir les intervencions perquè és el poble qui vol i qui farà possible la independència. I també per pressionar el govern català per tal que implementi immediatament els resultats del referèndum del 1 d'octubre. Conviden a tothom, doncs, a engegar aquest vespre un acte festiu a tots els municipis per proclamar i per celebrar la República.
I ahir es va celebrar el debat de política general al Parlament de les Illes Balears per fer balanç del govern d'Armengol arribats a mitja legislatura.
La presidenta de les Illes ha centrat el seu discurs en treure pit de la seva gestió al capdavant de l'executiu de les Illes, centrant-se en les mesures socials i econòmiques que, segons Armengol, estan revertint les conseqüències de la crisi econòmica. La socialista partia de la base que tots els anys de govern del Partit Popular van anar contraposant totes les mesures dels seus antecessors al govern que deixà, per deixar constància d'un clar canvi de rumb en la política balear.
El discurs de Francina Armengol va començar amb, força recalcant les mesures preses en educació i sanitat.
Hem canviat l'enfrontament pel diàleg, que així va titular un text que recalcava els nous estudis de medicina que s'impartiran a la Universitat de les Illes Balears, els 100 milions d'euros en reformes als centres educatius i la incorporació de 800 docents més al proper curs, amb la vista posada a augmentar aquesta xifra. Pel que fa a la sanitat pública, la gran aposta d'Armengol és el decret de garantia de demora que va derogar el PP. L'executiu tornarà a habilitar aquest decret que garanteix que un pacient pugui ser atès en un centre concertat o privat autoritzat pel govern si el temps d'atenció de la sanitat pública supera els 60 i els 180 dies per a consultes i operacions respectivament. A més, una altra mesura anunciada és la incorporació de 990 professionals sanitaris més, una xifra que no supera els 1.400 acomiadats pel govern de Bauzà.
Un debat que no podia passar sense tractar el tema del turisme i l'habitatge, amb la recent aplicació de l'ecotaxa i la dificultat creixent de l'accés a un habitatge digne.
L'executiu d'Armengol augmentarà en un 30% els pisos protegits amb l'habitació i construcció d'uns 500 habitatges repartits per les illes, mesura que costarà al voltant de 50 milions d'euros. Afavorir el lloguer residencial és una de les nostres prioritats, va argumentar la presidenta socialista, que va anunciar més ajudes per al lloguer als joves i facilitats fiscals als lloguers destinats a la residència estable. A tot això, l'executiva va defensar l'aplicació de l'ecotaxa com a font d'ingressos per a la protecció de l'ambient natural i social de les illes.
Una de les novetats del govern va ser les mesures que s'han preparat per combatre la violència masclista.
La presidenta Armengol va anunciar un programa d'ajuda a la reinserció laboral per a les víctimes de violència masclista, mesura poc tractada fins ara a l'arxipèlag. A més, també s'augmentaran les rendes socials per a famílies en risc d'exclusió social.
El ple també va servir per visualitzar que el País Valencià no és l'únic territori que comença a posar-se ferm per exigir un tractament fiscal més just per a les comunitats més rentables per a l'Estat.
Armengol no va ser optimista, ja que va denunciar que l'Estat incompleix constantment els terminis fiscals pactats i constantment planteja problemes, però sí que va ser ferma a l'hora d'anunciar que l'executiu començarà a treballar per tal d'exigir un finançament més just per a les illes.
I finalment, com tota l'actualitat política d'aquests mesos, Catalunya va tenir els seus minuts de protagonisme.
A un ple guarnit per unes pancartes al Parlament on s'hi llegia Stop 155. Francesc Armengol va denunciar la crisi oberta pel model territorial de l'Estat i en va culpar el Partit Popular. per ser incapaç de fer front a les aspiracions polítiques del poble de Catalunya. Amb això, la presidenta va cloure el tema defensant una reforma constitucional on es reconegui la pluralitat nacional, lingüística i cultural de l'Estat per tal de garantir la igualtat entre tots els pobles que el formen i una comunicació i diàleg constant amb respecte a les institucions i a l'autogovern.
Veïnat i entitats es mobilitzen a Barcelona per aturar la nova terminal de creuers prevista al port de Barcelona.
El Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària protagonitzarà una protesta per aturar la licitació de l'obra que preveu obrir una nova terminal per a grans creuers al port. El complex World Trade Center de del port de Barcelona té la capacitat d'acollir naus que poden sumar fins a 30.000 persones, una quantitat de turistes molt gran que, degut a la posició privilegiada del complex, tenen accés directe a la Rambla i al Paral·lel, fet que col·lapsa el centre de la ciutat amb marees de visitants que omplen de sobte els carrers de la ciutat.
A més, l'ús de combustibles d'aquestes embarcacions suposa un gran increment en la projecció de gasos contaminants a l'atmosfera, un problema en augment a la capital catalana.
És per aquestes raons que l'Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible, la Plataforma per la Qualitat de l'Aire i la Federació d'Associacions de Veïns, de Veïnes i de Veïns de Barcelona i Ecologistes en Acció han engegat una campanya contra la nova terminal de creuers que s'està projectant i que hi ha convocat una concentració de protesta davant la convocatòria del Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona, que se celebrarà aquest dimecres 25 a partir de 8:45 del matí al mateix World Trade Center.
I el parador del Roser de Lleida es va inaugurar sense els permisos corresponents.
El nou parador instal·lat a la capital del Segrià fa temps que porta polèmica. De fet, en la inauguració del dia 20 de juliol, mentre Rajoy estrenava el recinte a les portes del convent del Roser del carrer Cavallers, el carrer Cavallers aglutinava una concentració de protesta. Ara, la Crida per Lleida ha denunciat que el parador es va inaugurar sense l'informe favorable de primera utilització i ocupació de l'edifici, una autorització que va arribar una setmana més tard que el recinte obrís les portes al públic, tal com consta els informes tècnics de la regidora d'Habitat Urbà i Sostenible de la Paeria. Afegeixen també que el parador del Roser va iniciar la seva activitat sense el certificat de prevenció de seguretat en cas d'incendi.
A tot s'hi suma l'alerta de la Comissió Municipal del Patrimoni, que el mateix juliol va alertar que les modificacions al convent del Roser eren desafortunades i no eren respectuoses amb el monument que és patrimoni municipal.
Les obres al convent es van engegar sense haver-ne informat la Paeria després que el Departament de Cultura de la Generalitat emetés un informe contrari al primer projecte de modificacions. El convent del Roser és un edifici històric de la ciutat de Lleida. De fet, l'any 1707 va ser incendiat per les tropes borbòniques durant la Guerra de Successió Espanyola i hi van morir 700 persones que s'havien refugiat al convent. Després s'ha usat com a facultat de dret, com a museu o com a escola de belles arts. És així una obra protegida d'interès local. Va ser l'any 2003 quan es va anunciar que el Roser passaria a albergar un hotel de luxe de la cadena Paradores de Turismo, una empresa adscrita al Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç d'Espanya, que té hotels d'alt standing arreu de l'Estat espanyol.
La consellera de Sanitat de la Generalitat Valenciana, Carmen Montón, ha anunciat que recuperaran fins a 300 milions d'euros que es deuen a la Generalitat en concessions administratives.
Montón vol recuperar els milions de deute provocats per les liquidacions pendents de realitzar fins al 2015, que es tancaran en el que queda d'enguany i el pròxim any, perquè són els diners dels valencians, ha subratllat. Així ha anunciat la consellera al Fòrum Europa, que ha titllat la política de concessions del Partit Popular com una eina de desmantellament de la sanitat pública i ha afegit que ja ha notificat a l'empresa concessionària del Departament de la Ribera que a finals d'any es resoldran les liquidacions dels darrers anys. Això suposarà, segons Montón, l'inici de la tornada a una sanitat pública real que no depengui de concessions de les empreses de l'empresa privada.
Has escoltat un podcast de Radio Terra, la veu dels Països Catalans.